Són les 8 del matí. Bon dia a tothom. Bé, d'entrada, a aquesta hora del matí, us hem d'explicar que tenim un seriós problema tècnic que ens impedeix, un problema informàtic, millor dit, que ens impedeix començar aquest programa amb normalitat, de manera que el que farem, si us sembla, és llançar-vos la secció, emetre la secció que teníem prevista els dimarts amb el Josep Lluís Vidal, mentre intentem solucionar aquest problema que, com dic, és un problema informàtic que ja us avanço que sembla que té mala peça al teler. De manera que això, us deixem amb el Josep Lluís Vidal mentre intentem solucionar aquest contratemps i vaja, ho tornarem a provar d'aquí uns minuts. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
I com cada dimarts al Supermatí, Josep Lluís Vidal, repassem algunes de les notícies més destacades de l'àmbit de l'oci i la tecnologia digital. I vaja, aquesta setmana, Josep Lluís, tenim un parell o tres de temes relacionats amb WhatsApp directament.
Sí. Els dos primers directament relacionats amb WhatsApp. Un d'ells ja n'hem parlat. Crec que va ser la setmana passada, si no
sí,
recordo malament,
sí.
Que en parlàvem de la polèmica, o el que auguràvem que seria la polèmica en funció d'aquesta d'eliminar missatges de WhatsApp, que ja fa un temps que WhatsApp va anunciar que implementaria, de la que ja se saben tots els detalls, però que encara no estava disponible, no? Doncs ara ja ho està.
Escolta, hi ha hagut polèmica o què?
De moment no, ha sigut qüestió d'hores, o almenys no s'ha fet encara viral, no, aquesta polèmica. Recordem, si et sembla, molt breument en què consisteix
sí,
aquesta qüestió d'eliminar missatges.
Uh-huh.
Val, doncs ara, si tu te penedeixes d'enviar un missatge a algú amb un contingut que no sé, que no volguessis que arribés al seu destinatari, tens la possibilitat d'eliminar-lo en el dispositiu del destinatari. No només en el teu, sinó també en el del destinatari. Això aplica-ho a l'àmbit que tu vulguis. Això sí, no et sortirà gratis. No et sortirà gratis perquè l'altra persona, suposant que no hagi vist el missatge, en els 7 minuts posteriors al seu enviament, que 7 minuts és molt de temps
sense
mirar el WhatsApp,
sí.
També ho hem de tenir en compte, això, tens la possibilitat d'eliminar-lo. Ara bé, l'altra persona rebrà un missatge de aquest missatge ha estat eliminat. Amb la qual cosa, aquí dona peu a tot tipus d'especulacions, de preguntes, d'interrogatoris, etcètera, perquè has eliminat això, que és el que m'havies d'enviar, que és el que m'estàs ocultant. Bé.
T'ha passat a tu en algun cas o què?
Ho he descobert avui.
Ah.
Ho he descobert avui, que funcionava. I, a més, una curiositat, és important també tenir-ho en compte. Els dos usuaris tenien exactament la mateixa versió perquè la funció sigui operativa, perquè tot funcioni correctament.
Ah, sí?
Sí que és veritat que si una de les dues parts té una versió diferent, el que funcionarà serà l'eliminació del missatge. Però, per exemple, si jo tinc una versió encara no actualitzada de l'aplicació, no podré eliminar missatges. D'acord?
Ah.
És a dir, si jo t'envio un WhatsApp i tu encara no tens l'aplicació actualitzada, tu podràs veure que jo he eliminat un missatge que jo t'he enviat, però no podràs eliminar un missatge que tu m'envies a mi fins que no t'actualitzis l'aplicació. Val? O sigui, perquè que tot el sistema funcioni correctament, doncs tots dos han de tenir la mateixa versió de l'aplicació.
La mateixa versió o una versió actualitzada, no? En qualsevol cas.
Exacte. No només la mateixa versió, sinó quan dic la mateixa versió és l'última versió que hi ha ara mateix actualitzada, però que d'aquí dos dies serà una versió nova, evidentment.
Clar.
Doncs com a mínim la versió d'ara, la que hi ha ara, que no sé quin número i quina compilació té, no sé.
Bueno.
Però en tot cas com és la d'ara. Val? Doncs això ja està implementat, veurem a veure ara què és el que passa. Jo crec que hi ha polèmica al canto.
Sí, home.
De dies.
Escolta, i parlant de polèmica i parlant de WhatsApp, hi ha hagut una polèmica al voltant precisament d'aquesta aplicació en la seva versió per Android, no?
Sí. Això també ho hem conegut fa molt poquet. I és que resulta que, bé, algun programador amb una mica de mala llet ha fet colar dins de la botiga d'aplicacions d'Android, a Google Play, doncs, una aplicació que es deia pràcticament igual que WhatsApp, no sé si li havien canviat l'ordre de la S amb la T o alguna cosa així. Total, que allò que va ràpid, no? I si no mires, doncs te la pots descarregar i la pots instal·lar. Perquè, a més, els telèfons Android tenen la possibilitat de que tu pots activar o desactivar la funció d'instal·lar o no continguts procedents de la botiga d'aplicacions oficial.
Sí.
Total, que normalment, per defecte...
Per entendre'ns que només pots instal·lar coses que no siguin de la botiga.
Sí, però per defecte aquesta opció ve activada, és a dir, no podries instal·lar per defecte alguna cosa que no vingués d'una font de confiança com és la botiga d'aplicacions. Per tant, vull dir que aquí se l'han colat a Google Play, li van colar una aplicació que no era això, exactament, no era WhatsApp, sí, no? D'acord? L'icona era igual, la descripció total era un phishing a tota regla.
Què feia aquesta aplicació?
Minar-te el mòbil d'anuncis. Directament obries l'aplicació, evidentment no era WhatsApp, sinó que tu començaven a sortir anuncis, igual que passa que quan obres una finestra de navegador i comencen a sortir-te pop-ups de banners, doncs exactament igual. Diuen els experts en seguretat que és una aplicació inofensiva, que no roba dades tipus contrasenyes d'altres aplicacions que tinguis instal·lades, ni dades personals, ni res per l'estil, però, bé, jo ho poso una mica en cautela tot això, perquè normalment aquest tipus de danys, que jo dic col·laterals, se saben al cap del temps,
ja.
No de manera immediata.
Ja, exacte.
O sigui que, bé, ara ja està solucionat, aquesta aplicació ja no existeix a Google Play, però se n'ha arribat a descarregar gairebé 1 milió de persones, eh?
1 milió de persones, home, Déu-n'hi-do.
1 milió de persones se n'ha arribat a descarregar, vull dir, perquè vegis l'abast que ha tingut això.
Escolta, i aquestes coses, i alguna possibilitat que, per exemple, Google li foti tota la seva maquinària legal, el diu que penja d'això o no?
Home, aquest, si l'arriben a enxampar directament, o sigui, que evidentment t'has de registrar com a programador, com a productor d'aplicacions per pronunciar una aplicació, i te l'han d'aprovar, no només això, sinó que te l'han d'aprovar, a més. Comptant que evidentment segurament aquesta persona o aquesta empresa o qui sigui ho ha fet amb dades falses, si les brinen, si es brinen qui ha sigut, evidentment se li ha acabat el negoci.
Clar.
Això està claríssim. Ara, una altra cosa és que aconsegueixin saber qui ha estat realment. Vull dir, comencem a estirar el fil, no?
Déu-n'hi-do. Mira que hi ha mala llet amb això d'internet, eh?
Sí, molt. Molta.
Molt bé. Escolta, sí. Més coses més enllà de WhatsApp i sense moure'ns de l'entorn Google, perquè ha fet proves amb un nou sistema de seguretat dels comptes, però la cosa no acaba d'anar bé, eh?
Sí. Es veu que la cosa se li ha anat una mica de les mans i, a veure, com que sempre estem parlant de seguretat, estem parlant d'attacks hacker, de comptes que han estat compromesos amb la seva seguretat, que han estat compromès, etc. Doncs Google, com tantes altres empreses, el que fan és contínuament estar intentant millorar la seguretat dels comptes, l'accés, no? Posar una mica més difícil, no? Al que hi vulgui accedir de manera il·legítima. Doncs bé, estàvem provant un nou sistema de seguretat i la cosa se li va anar de les mans a Google i el que va aconseguir va ser l'efecte contrari, bloquejar determinats comptes de determinats usuaris. Llavors, va bloquejar, per exemple, tots els accessos a Google Drive, a YouTube i a Gmail de determinats comptes, amb la qual cosa els usuaris doncs, sí que podien entrar al seu compte, però no podien accedir a cap informació. No podien accedir, per exemple, a documents de Google que tinguessin creats amb l'aplicació ofimàtica al Docs o l'equivalent de l'Excel, no? A més, és curiós com va fer aquest bloqueig, no? Perquè el bloqueig el va fer Google aplicant una regla que deia que això és contingut abusiu. O sigui, el va qualificar com a spam, el contingut que tenien amagats amb els usuaris.
Toma.
Què significa això? Doncs que l'han escanejat.
Clar.
Que hi ha un sistema, no una persona, evidentment, però sí un sistema, una intel·ligència artificial...
Que ha mirat què hi havia allà, està
clar. Sigui, que s'ha mirat què hi havia allà, no? I aquí doncs, s'ha reobert un altre cop el debat de la privacitat, que Google ens espia, etcètera, no? Realment, en què consistia aquest sistema de seguretat? Doncs està treballant en una cosa interessant, que fins ara només es donava en entorns professionals de software i de hardware, que tu saps que hi ha sistemes que només et pots arrencar si tens una clau USB, no?
Sí.
Amb un codi, sí. amb una clau.
Una motxilla.
Exacte, la motxilla que es coneix. Doncs això ho està provant Google també, com una mesura addicional, doncs, per exemple, l'autentificació en dos passos o recuperar el compte a través del telèfon, SMS, mail alternatiu, etc. Doncs està provant un sistema per accedir a un compte amb una clau USB.
Ostres, però mòbils... això és anar unes passes enrere, no? Vull dir, el món no, virtual precisament admet poca cosa de hardware. Accedir,
no, però no pensa que tu no podis accedir a una informació d'un compte si no tens físicament una part de l'accés.
Per això. Vull dir, ara haver-te de vincular a un dispositiu hardware una altra vegada, quan creiem que ja era una cosa superada, no? Hem deixat de fer servir... Per què he de posar contingut al núvol i no posar-lo en un USB quan per accedir al núvol necessitaré un USB?
Pensa una cosa, que el núvol té molts altres avantatges, com d'entrada la capacitat gairebé il·limitada d'emmagatzematge.
Sí, home, sí.
Després, la possibilitat de compartir contingut en qualsevol moment mentre tu estiguis autentificat i identificat com l'usuari legítim d'aquell
compte. Sí, home, ja ho entenc.
Estem parlant de l'USB només com a accés.
El que passa que em sembla precisament en el moment en el que estem, no? Que hi ha dispositius de reconeixement facial, de reconeixement ocular, de reconeixement d'empremta digital. Ara, haver de carretejar un USB per identificar-me, imagina't què passa si el perdo, si no sé, fins i tot els cotxes estan eliminant una clau física.
Sí, segurament aquest dispositiu, si el perds, seria una informació totalment inútil, no? Totalment encriptada, que no serveix absolutament per res, no? Però bé, el cas és que Google està provant aquest sistema, i fins i tot en els mòbils, aquí està una mica la novetat, amb els mòbils, evidentment, tu no és pràctic endollar un USB amb un dispositiu mòbil o una tablet, no? Doncs el que estan fent és que aquest dispositiu que tu puguis tenir en un lloc fixe es pugui connectar amb el mòbil, o estan provant, millor dit, amb un dispositiu mòbil es pugui connectar via Bluetooth. Bé, no sé si acabarà Google implementant-lo de forma definitiva, si no, potser potser només ho acaba implementant en l'entorn de comptes empresarials, potser.
Ja. Però la qüestió és que anar fent proves, li han putejat la vida als usuaris durant uns dies.
Unes quantes hores, sí, com a mínim, però ja està solucionat, però clar, tot això doncs, arriba a tornar una mica un altre cop al debat sobre la privacitat, etcètera.
Ja. Molt bé, Josep Lluís Vidal, escolta, gràcies una setmana més per posar-nos al dia de totes aquestes pesquisses del mundo digital.
Ens seguirem atents i en parlarem de nou la setmana vinent.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu.
Adéu.
A veces cuesta decir todo lo que uno piensa. A veces la vida causa estragos sin que te des cuenta. A veces parece que es como una melodía. Frustrada y perdida, no nos deja ver la luz del día. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover. Do it for those you ever care in love. In love. Coge mi mano, no cierres esa puerta. Deja que el dolor y la tristeza desaparezcan. Así que pega un grito, sal ahí y vuela. Y verás que por los tuyos siempre vale la pena. Así que do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover, do it for your lover. Just do it, just
one to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. What do I want? Don't make me choose.
I'm feeling break down the walls to connect, inspire, eh. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people, they stumble and they fumble and we about to riot. They woke up, the liars.
Ben bé que la música moltes vegades ens soluciona la vida tant a nivell emocional, perquè ens fa sentir feliços, com a nivell pràctic, com quan a nosaltres tenim problemes informàtics que ens fan començar el programa 23 minuts més tard. En qualsevol cas, les 8 i 23 minuts, bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bé, com us podeu imaginar, avui no tenim massa temps per anar... Vaja, per massa temps per perdre, per tant, entrem en matèria. Martí, seguim la previsió del temps. Bon dia.
Bon dia. El vent de tramuntana va ser ahir el protagonista, deixant ratxes de vent amb les intensitats més elevades a l'Alt Empordà, amb, per exemple, 136 km per hora al pantà de Darnius Boadella o els 90 km per hora a Roses. Avui ja esperem que el vent de nord vagi afluixant, farà un dia assolellat, però amb temperatures baixes, amb 15 graus de màxima i 3 de mínima. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté encara l'alerta per l'estat de la mar, amb un atxa que pot superar els 4 metres. Dimecres tindrem un augment dels núvols, però sembla que no serà per portar-nos precipitació. Dijous tindrem una jornada més freda.
Gràcies, Martí. I abans d'entrar en matèria, com sempre, fem un repàs a les notícies més destacades de casa nostra amb els titulars que repassen Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
Els forenses no han trobat signes d'agressió sexual a la nena de 10 mesos morta a Torroella de Montgrí. Quan la seva mare la va portar al CAP, dissabte al vespre, la nena ja era morta. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 26 anys que ha quedat en llibertat, però haurà de declarar dimarts. La policia no descarta la mort per causes naturals.
La remodelació del barri de la Roqueta d'Ullà ha de començar aquest mes. El projecte té un cost de més de 300.000 euros finançats dins dels Pla de Barris. Els veïns han hagut d'avançar un 25% de les quotes que pagaran.
Presenten la tercera fase dels treballs de restauració de les pintures de l'església parroquial Sant Martí de Palafrugell. Els treballs continuaran l'any que ve a la capella del Baptisteri, on hi ha representades escenes del baptisme de Crist al Jordà i de l'expulsió del paradís.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni vol fomentar la participació ciutadana. Per això el consistori ha organitzat dues sessions específiques pels veïns dels barris de Torre Colomina i Cases Noves. Les jornades de treball es fan al pavelló Firal amb l'objectiu de recollir el parer dels veïns quant a problemes i prioritats del seu barri.
Sant Feliu de Guíxols serà la capital de la Sardana l'any 2020. La candidatura té la implicació de l'Ajuntament i de l'Agrupació d'Amics de la Sardana de Sant Feliu. El municipi planifica un homenatge a destacats compositors i músics locals com Juli Garreta, Josep Maria Vilà i Gandol o Lluís Lluenzi.
I per fer servir l'argot torero, si Dios quiere y el tiempo no lo impide, entrevistarem en Jordi Cordón del PDeCAT, exalcalde i cap de l'oposició a Torroella. Amb ell parlarem sobre els nous pressupostos i altres notícies que afecten el dia a dia del poble. 8 i 26 minuts, comencem. I coneixíem aquest cap de setmana una notícia que no ens agradava, una notícia turbulenta, una notícia que no ens agradaria hagut d'haver explicat mai. Els forenses no han trobat signes d'agressió sexual a la nena de 10 mesos que la seva mare va portar ja morta al cap de Torroella de Montgrí el dissabte passat al vespre, Dani Cortés.
Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 26 anys que convivia amb la mare de la criatura perquè es sospitava que la mort no fos natural. L'home detingut ha quedat en llibertat, però haurà d'anar a declarar dimarts als jutjats d'instrucció. L'autòpsia ha revelat que les ferides que el nadó tenia a la zona íntima són superficials i que no hi ha ni esguinçaments ni lesions internes. L'autòpsia no ha pogut determinar les causes de la mort, però no es descarta que pugui ser per causes naturals, com ara una infecció.
I recuperem el tema dels aiguats. Perquè el Baix Empordà es recupera de la forta tempesta del dissabte. La important pluja que va caure va provocar diverses incidències que van mobilitzar el servei de bombers de la comarca, com també els cossos de seguretat local i protecció civil. David Parreño.
A Begur, les principals incidències van tenir lloc al nucli costaner de Sarriera, arran de l'increment important del cabal d'aigua de la Riera, però també a altres indrets del municipi, com a la urbanització de Mas Mató i la de la Borna, on l'aigua va descalçar alguns punts dels vials, afectant fins i tot algun vehicle. Per sort, no va haver desgràcies personals.
Aquests aiguats de dissabte passat van deixar imatges en les que no hi estem acostumats. A la platja de Pals, en un dels aparcaments arran de la sorra, s'hi van concentrar una gran quantitat d'aigua que va obligar a rescatar el conductor d'un cotxe que hi circulava per la zona.
En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Pals, Sergi Bru, ja ha explicat que van ser uns veïns de la zona els que van ajudar a socórrer el conductor mentre avisaven els bombers.
Però hi van haver uns veïns que ells van treure aquestes persones del cotxe. Per tant, doncs el meu reconeixement, doncs, a la valentia que van mostrar, perquè abans que arribessin els bombers o fins i tot la policia, doncs aquests veïns van aconseguir treure aquesta gent de dins del cotxe.
Bru ja ha negat que la construcció d'un col·lector d'aigües pluvials sigui la solució a les inundacions que es puguin produir per tempestes temporals com aquesta, que ha titllat d'excepcionals. El regidor palsenc aposta més per l'ampliació del pou de drenatge que ja existeix i per ampliar el sobreeixidor, per així agilitzar l'evacuació de l'aigua acumulada.
No, a veure, jo aquí puntualitzo. Més que s'ha de construir una nova infraestructura, el que hi ha ara mateix a la platja és un sistema, és un col·lector, és un sobreeixidor, seria potser la paraula més concreta. És a dir, hi ha un pou de drenatge,
sí,
que concentra totes aquestes aigües que venen en aquest sector de la platja, com passa de fet a la gran part del litoral català. Clar, què passa? Que quan es supera tot aquest límit hídric, diguem, de la zona, ja desaigua l'aigua, però no ho fa en suficient velocitat. Per tant, el que s'hauria de fer segurament, doncs, és augmentar aquesta capacitat de desguàs de l'aigua.
Tanmateix, alerta que qualsevol intervenció haurà de ser consensuada amb el Servei de Costes.
Hi ha gairebé 9:15 del matí. Us expliquem que l'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, viatja aquest dimarts a Brussel·les per denunciar l'empresonament de Dolors Bassa i la resta de consellers. L'Associació Catalana de Municipis i l'AMI organitzen un viatge amb 200 alcaldes per fer una conferència i explicar de primera mà la situació que està vivint Catalunya.
L'objectiu és omplir un avió i tornar avui mateix per demanar a les institucions europees que s'impliquin i que deixin de mirar cap a una banda davant de l'empresonament d'una part del govern, però també per l'aplicació de l'article 155 i la violència policial de l'1 d'octubre.
I seguim a Torroella, perquè l'Ajuntament ha aprovat els pressupostos per l'any vinent, que inclouen 600.000 euros per la nova zona esportiva. Aquest és un dels grans projectes d'aquesta legislatura. I a aquesta hora del matí el que fem és saludar en el senyor Jordi Cordón, que és exalcalde i cap de l'oposició i portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Senyor Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, senyor Cordón, li he de dir, li he dit fa un moment quan hem fet la comunicació, que estem tenint una sèrie de problemes informàtics, per tant, no sé si em sent bé, si no em sent bé. Vostè em sent bé en aquest moment?
El
sento perfectament, no sé si vostè me sent bé.
Sí, sí, sí.
Jo,
perfecte. Doncs miri, celebro que em digui això perquè ja li dic que hem començat 20 minuts tard el programa gairebé. Senyor Cordón, ahir es van presentar, ahir explicàvem que s'havien presentat els nous pressupostos a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit amb un volum de gairebé 18 milions d'euros, que suposa un 0,12% més en comparació amb l'any passat, però en canvi la partida d'inversions pel 2018 sembla que baixa. Què n'ha de dir de tot això?
Bé, primer de tot i resumidament, els pressupostos, com bé comenta, doncs es varen aprovar inicialment amb un ple que portava una simbologia molt i molt gran, perquè era el mateix dia doncs que empresonaven doncs, el vicepresident i consellers i consellers del nostre govern legítim, i va ser tot un, com li deia, un ple molt, molt, molt estrany, perquè des del moment que també vam demanar que suspengués, per la nostra part doncs, no vàrem fer cap mena d'intervenció en el plenari en si, i tampoc vàrem finalment intervenir i la nostra pel que fa en aquest pressupost del 2018. Val a dir doncs, que una agrupació com la CUP no la va votar, perquè només va ser present únic i exclusivament amb un manifest doncs, que es va votar d'urgència i després es van retirar del plenari. Vull dir que faig aquesta prèvia en el sentit de que estem davant d'una aprovació inicial d'uns pressupostos que evidentment han sigut única i exclusivament aprovats i comentats, com aquell que diu, per l'equip de govern. Dit això, bé, a mi me sembla que són uns pressupostos que no clarifica la realitat del nostre municipi. Vostè ha fet un resum molt, molt clar. El tema de les inversions baixen i això no ho entenem. Cal recordar que si ens agafem en aquesta última expressió, en aquest últim comentari, si em varen fer una moció de censura és perquè em varen dir i varen manifestar els quatre vents de que l'Ajuntament estava aturat i que no feien cap mena d'inversió. Doncs bé, el que han demostrat aquest equip de govern és que no tenen la iniciativa d'haver cap apuntat d'avançar doncs, aquest municipi, i únicament doncs, estan sobrevisquent del plantejament de les inversions ja plantejades a final de la legislatura anterior i plantejades a l'inicial de les inversions d'aquesta legislatura. Amb la qual cosa nosaltres el que sí que tenim previst és entrar al·legacions en breu per tal de que el pressupost doncs, torni a plenari i pugui ser debatut àmpliament.
Aquestes al·legacions aniran en alguna línia concreta o són al·legacions en les que es demanarà que es torni a debatre el pressupost així de manera més genèrica?
No, des del moment que qualsevol, fins i tot persona aliena doncs, a l'Ajuntament com a regidor pot presentar unes al·legacions, doncs des del moment que un pressupost doncs, rep una al·legació o una reclamació, automàticament s'ha de tornar a portar a plenari per ser debatut. A partir d'aquí, nosaltres farem esment amb una sèrie de capítols, com pot ser el capítol 1 o el capítol 2 de serveis o de despesa corrents, i evidentment doncs, també farem esment amb una sèrie d'inversions que han quedat així amb una ambigüitat molt i molt gran, en el sentit de que, bueno, si aquest equip de govern ha manifestat la voluntat de que el projecte Estrella era desenvolupar la zona esportiva, sí, doncs bé, això, com aquell que diu, ja hauria d'haver estat engegat l'any passat, amb el pressupost de l'any passat, ja hauria d'haver estat executat, si més no, el nou camp d'esports o un nou poliesportiu, i estem encara en la situació de que encara s'ha de fer remenament de terres i iniciar-se previsiblement doncs, alguna de les instal·lacions el 2018. Però el que està clar, i veient la programació d'inversions que, sobretot amb aquesta inversió més important doncs, que té el poble, que és la zona esportiva, ni de bon tros, el més probable és que estiguin acabades al final d'aquesta legislatura.
Senyor Cordón, vostè deia hi ha algunes d'aquestes inversions previstes en aquests pressupostos que ja estaven previstes anteriorment. Deia, un dels motius pels quals se'ns va fer una moció de censura va ser perquè es criticava la necessitat de fer més inversions, i en canvi ara se n'estan executant o se n'estan projectant unes que ja estaven previstes. Més enllà de la zona esportiva, quines serien?
Bé, doncs han acabat el que és la remodelació de la plaça del Llauner, lligat amb uns lavabos públics doncs, que estan en allà i la recentment de l'Enric Morera. Després també han plantejat que també estava en el seu dia també pensat a fer-se doncs, el passeig de l'església de Ruella. Segueixen doncs, comentant doncs, l'acabament de la llar d'infants de l'Estartit a la part superior, doncs, que ha d'anar-hi una biblioteca, també projectada i pensada doncs, a principi de la legislatura. Bé, tota una sèrie d'inversions que si agafem fil per randa el que vàrem presentar pel pressupost de 2016, en el qual ja vam plantejar una sèrie d'inversions per a aquesta legislatura, si fem la còpia de la fotografia que vam presentar en aquest darrer pressupost d'aprovacions inicials pel 2018, veiem que l'únic que queda per fer és el que ja es va projectar en el seu dia.
Mm-hmm. Senyor Cordón, vostès s'oposen a la congelació de taxes?
Sí, perquè, a veure, això és dir mitges veritats. Vull dir, el tema de la congelació de taxes, sobretot amb el tema de la taxa d'escombraries, a veure, és allò que dius, anunciar una disminució tant a la domèstica com a la industrial, quan sabem que el cànon d'abocador, sobretot de l'abocador de Lloret, s'incrementarà amb un tant per cent abismal, creiem que ha sigut molt agosarat el que es pugui tenir de bonificació de recollida selectiva tal com han contemplat en el pressupost. Creiem que han sobredotat doncs, aquesta partida i molt probablement patirà el servei de neteja i de recollida d'escombraries aquest 2018 al nostre municipi.
Escolti, vostè, a què atribueix que havent-hi un pressupost més alt hi hagi una reducció d'inversions, que s'anunciï també aquesta rebaixa en les taxes, en aquest cas, dèiem, de la recollida d'escombraries, però també d'altres. A què ho atribueix això? Perquè vostès han denunciat que hi ha hagut manca de diàleg amb l'oposició, però, vaja, quina explicació pot donar des de l'oposició, vaja, sobre el que ha fet el govern?
Sí, bueno, estem parlant de que l'increment, en aquest cas, tampoc s'ha de criticar perquè és mínim. I aquest mínim increment, sobretot per capítol 1, en el qual han dotat un tant per cent, ho dic de memòria, sobre un 1 o un 2% respecte a l'any anterior. Primer de tot, per el que pugui venir d'increment de dos triennis dels treballadors que tenim en el nostre ajuntament, que bé, som pràcticament 160 treballadors, dels quals doncs, ja comença a haver-hi gent que comença a tenir uns quants triennis, i l'altre, que aquí ho critiquem obertament, que comportaria encara més un increment del pressupost i més d'aquest capítol 1, és que s'està pendent de posar en marxa la relació dels llocs de treball, la RLT famosa doncs, que molts ajuntaments doncs, han posat, diguéssim, en estudi, que en el nostre ajuntament ja es va posar fa dos anys enrere doncs, aquest estudi i pràcticament aprovat amb el comitè d'empresa, que implicaria doncs, ajustar els sous a la realitat del personal de l'administració pública, que això quedaria molt vinculat a que l'increment fos superior. Per tant, criticar que en aquest cas que el pressupost és superior al de l'any passat amb una manca d'inversions inferior, la justificació seria aquesta. Jo criticaria en aquest cas és que amb el tema d'inversions, evidentment, tenim un problema perquè s'ha reduït, es continua doncs, diguem mitges veritats i enganyar la ciutadania de que es disminueix el deute, això és fàcil. Si avui es davant un préstec, els tipus d'interès, evidentment, no són els de fa 5 o 6 anys de préstec que pugui tenir, que tingui l'Ajuntament, amb el qual s'estan retornant més interessos dels que encara avui es contracti. De la mateixa manera que critiquem que es contracti un nou préstec tinguent una disponibilitat, una liquiditat de tresoreria molt important a l'Ajuntament. En aquest cas no calia, perquè venim de dos exercicis, 2017 i 2017, en el qual es varen demanar cada exercici un préstec de 1.200.000. No, com que no s'han executat la majoria d'inversions, com són les zones esportives, doncs aquesta tresoreria queda a l'Ajuntament, amb el qual seria necessari doncs, aquest préstec que han demanat per l'any 2018. Mm-hmm.
Senyor Cordon, encara una última qüestió. Tornant de les vacances, tornava també la polèmica sobre els correbous, o sobre ja els extingits correbous. Vostès critiquen i protesten per el rebuig de l'alcalde a tornar a debatre una consulta sobre els correbous, i l'alcalde al seu torn diu que és un tema que ja està parlat, reparlat, votat en ple, i fins i tot el Parlament de Catalunya ha secundat la proposta, deixi'm simplificar-ho. Escolti, no és una mica una roda de hàmster, això?
No és una roda de hàmster, perquè nosaltres, amb la nostra coherència, sentit comú i amb el pensament global de lo que una cosa es va aprovar fa 3 anys o 3 estius, havíem de completar-ho. Vull dir, nosaltres de sempre hem manifestat de que si se suprimien totes les festes amb animals en el poble, eren per totes, sense tenir distinció si l'animal és més petit o més gran, o si tenia banyes o no tenia banyes, amb la qual d'aquí la coherència i el sentit comú d'aquest equip de govern, permetim l'expressió en castellà, brilla per l'ausència. Sí. Però dit això, el que nosaltres hem anat reivindicant és la nostra nul·la aportació, i més que nul·la aportació, que ens han negat el dret com a, primer tot, com a regidors de l'Ajuntament, segon, com a grup municipal, i aquest alcalde s'ha saltat totes les lleis de la Llei General d'Òrgans Locals de Catalunya. No ens va voler acceptar una moció, no va voler acceptar fer un ple extraordinari quan també teníem totes les garanties i la llei així ho marca, amb la qual cosa ell agafar-se de que una cosa està debatuda, doncs evidentment no està debatuda, perquè darrerament el que nosaltres demanàvem era realitzar-se una consulta popular. No volien debatre si va aquest, si va aquest, no, volien demanar una consulta popular, i ell s'ha agafat en el sentit que això ja es va debatre en el seu dia i no vol tornar a portar ple, amb la qual cosa nosaltres vam anar denunciant, vam anar fent tots els passos, i l'últim pas que ens quedava, doncs, com bé li deia, era demanar un ple extraordinari. Mm-hmm. Se'ns va denegar, el Departament de Governació de Girona està al cas, el que passa que, malauradament, per tot això que està succeint ara, doncs està cessat el delegat del govern, l'activitat política sembla com si s'hagués tancat i no sapiguem qui està governant a Catalunya, però tinc constància de que estava pendent de que el govern de Catalunya, el govern de la Generalitat, emetés un escrit en el sentit del per què es va negar, doncs, l'alcalde a fer un pla extraordinari. Però bé, com bé deia, no era una roda de hàmster, sinó que nosaltres havíem de tancar tot el cercle de totes les possibilitats per tal d'intentar, doncs, que es pogués realitzar un referèndum o una consulta, més ben dit, vinculant, a més enllà d'una participació ciutadana per veure que la gent opina. No, nosaltres ens volíem agafar amb un reglament de consultes vinculants aprovat pel Parlament de Catalunya.
Sí, la Llei de Consultes Populars.
Exacte, i això és el que se'ns ha denegat. A partir d'aquí, nosaltres políticament ja no podem fer res més, i ja li pertocaria, doncs, a altres òrgans, ja podríem dir, o l'entitat organitzadora o algunes altres entitats que s'hagin de mobilitzar, perquè políticament ja nosaltres no tenim recorregut.
Senyor Cordon, vostès contemplen anar, per exemple, a la justícia ordinària?
No, perquè trobo que portar la justícia ordinària a l'Ajuntament de Torroella per aquest fet, ja més enllà de la mala imatge que donaran com a poble, si jo li tingués que dir des de l'estómac, permeti'm l'expressió, i a nivell partidista, li diria sí, la portaria de justícia, perquè l'actitud diguéssim del nostre alcalde és molt dictatorial, i ja vaig dir-ho amb una expressió, sembla que estiguem en una ruficràcia, no? Dit això, doncs, bueno, pensant amb el cap o amb el seny, doncs, guiteu, aquesta és l'actitud que té el govern de l'Ajuntament. No cal anar a la justícia ordinària per un fet de que es pugui celebrar o no una consulta vinculant. El 2019 tornaran a haver-hi eleccions, el poble decidirà, i en el cas de que hi hagi, doncs, un canvi de govern, doncs, segurament, i el més probable és que es torni a posar a la taula la possibilitat de tornar a fer una consulta vinculant al poble per a aquesta activitat. Si no, bueno, el futur difícilment li pugui dir.
Senyor Jordi Cordón, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, estem contents de tenir-lo aquí. Hem intentat diverses vegades poder parlar amb vostè i ens ha costat una mica. Per tant, li agraïm la seva trucada. Li agraïm que accepti aquesta trucada, vaja.
Li agraeixo a vostès també per la seva atenció.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia, gràcies, bon dia.
Són 3:15 de 9 del matí, ara tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I ens movem, però no massa, anem de Torroella fins a Ullà. I anem a Ullà per explicar-vos que aquest mes està previst que comencin les obres de remodelació del barri de la Roqueta del municipi, Pedro Ruiz.
Mira, aquí a través del pla de barris farem una inversió de quasi 300 i pico mil euros, és a dir que un 75% del total de los 300 i pico mil.
Aquest és l'alcalde d'Ullà donant explicacions en aquest programa. Dèiem, està previst, per tant, que comencin les obres de remodelació del barri de la Roqueta.
Seran un termini màxim de 15 dies quan s'iniciaran les obres de reforma del barri de la Roqueta. El projecte, que forma part del pla de barris del consistori i que té un cost que supera els 300.000 euros, consistirà essencialment en la remodelació dels carrers. Per ara, els diners que suposa la remodelació els avançarà l'Ajuntament, una inversió que ja es contempla als pressupostos municipals. Ens dona més detalls en una entrevista de Ràdio Capital Josep López, alcalde socialista d'Ullà.
Aquí, a través del pla de barris, farem una inversió de quasi 300 i pico mil euros, és a dir que un 75% del total de los 300 i pico mil van a càrrec de la Generalitat, que l'Ajuntament haurà d'adelantar els calés i la Generalitat pagarà com pugui.
A més, els veïns del barri de la Roqueta també han hagut d'avançar un 25% de les quotes que hauran de dipositar en total. López també detalla que està previst que a final d'aquesta setmana estiguin llestes les memòries del projecte i serà aleshores quan començarà a executar-se les obres.
3:15 de 9 del matí. I a aquesta hora us expliquem que es presenta la tercera fase dels treballs de restauració de les pintures de l'església de Sant Martí de Palafrugell, Eugènia.
Aquesta fase continuarà l'any que ve amb la capella del Baptisteri, on hi ha representades, entre d'altres, escenes del baptisme de Crist, el Jordà i l'expulsió del paradís. De l'absis queda per fer el sostre, però de moment resta millor conservat que les pintures de la capella, que estan més deteriorades. Aquest projecte no rep cap aportació econòmica de l'Ajuntament i, tal i com ens explica Josep Salva, Batella, que és membre de la Comissió per a la Restauració de les Pintures Murals de l'Església, es va començar a finançar amb accions dutes a terme per un grup de palafrugellencs.
Val a dir que entre les accions promogudes per recaptar diners per restaurar les pintures es va fer el gener de 2015 una exposició benèfica de pintors palafrugellencs en la qual gairebé tots els artistes del municipi hi van col·laborar, cedint una o dues obres. Aquesta iniciativa, com totes les altres que s'han fet, ha tingut molt bona resposta per part del públic en general.
La primera fase, sota l'impuls de l'anterior rector, el mossèn Felip Areu, va servir per recuperar els plafons inferiors de l'absis i una part dels del mig.
Doncs, amén. 10 minuts i les 9, tenim més temes. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni vol fomentar la participació ciutadana. Amb aquest objectiu, el consistori ha organitzat dues sessions específiques pels veïns del barri de Torre Colomina i Cases Noves. D'aquesta manera, vol implicar els veïns de diferents punts del municipi en un projecte comú, Toni Celles.
L'àrea de participació ciutadana s'ha fixat com a prioritat fomentar la participació dels veïns a l'hora de fixar les necessitats i prioritats del municipi. Per fer-ho, entén que cal apropar l'Ajuntament a la població i fer-ho per zones perquè l'administració estigui a prop de la gent. Amb aquesta voluntat, el consistori ha programat dues jornades de treball destinades als veïns de barris concrets. Aquesta tarda a les 7 estan convocats els habitants del barri de Torre Colomina i d'aquí a una setmana els de les Cases Noves. Les sessions de treball tindran lloc a la sala TIC del Pavelló Firal. S'hi debatran els problemes i les propostes de millora d'aquests barris. La dinàmica de la sessió està pensada per poder recollir els plantejaments que siguin viables tant tècnicament com econòmicament. Aquestes jornades presencials s'afegeixen a les altres propostes de participació que hi ha en marxa, com ara les bústies de les oficines d'atenció ciutadana, les bústies mòbils, el portal participa.calonge.cat o els pressupostos participatius.
I l'Ajuntament de Santa Cristina, que celebrarà els plens ordinaris municipals els dimecres al vespre. És una decisió que es va prendre per unanimitat en el darrer ple celebrat el passat mes d'octubre.
Fins ara els plens es celebraven l'últim dilluns de cada mes, però a partir d'ara ja no serà així. El canvi s'ha portat a terme per necessitat i el plenari seguirà celebrant a 8:45 del vespre. Tot i això, no es descarta poder variar el dia i l'hora si ho decideixen els portaveus en junta.
I Sant Feliu de Guíxols, que serà la capital de la Sardana l'any 2020, s'ha anunciat aquest cap de setmana en un acte a Figueres i es fa amb aquesta antelació perquè la cita es pugui preparar tal com cal, Dani.
La candidatura de Sant Feliu va néixer amb el suport de l'Ajuntament i l'Agrupació d'Amics de la Sardana de Sant Feliu. Com a capital sardanista, el municipi empordanès vol homenatjar els compositors locals com Juli Garreta, Josep Maria Vilà i Gandol o Lluís Joancí. També vol difondre la sardana entre els nens. Ser capital de la sardana significa organitzar dos actes de gran format, el lliurament dels premis de la capital de la sardana, la presentació de la guia sardanista o una trobada d'escoles de coble.
Gràcies, Dani. I a aquesta hora del matí el que fem és anar cap al comentari que en la seva edició d'avui ens arriba en la veu de la Rosa Regàs.
Estimada família i estimats amics, quan ja teníem en marxa tot el dispositiu de la festa del nostre aniversari, ens hem adonat que potser per un error dels déus aquest 11 de novembre coincideix amb la manifestació per l'alliberament dels presos polítics que s'ha convocat a Barcelona pel mateix dia a les 5 de la tarda. Al marge d'ideologies, que ens sembli exagerat i discutible l'empresonament dels polítics catalans i de la llibertat i impunitat de què disfruten uns altres centenars d'encausats, també presumptament culpables de malversació de diners públics, usurpació de funcions i rebel·lió i desobediència a la legislació vigent, si ens volquéssim a la festa, ni que fos amb el pretext d'oblidar tant deliri, ens sentiríem molt poc solidaris amb els ciutadans de Catalunya i d'Espanya, a qui fa vergonya i entristeix que des de l'aplicació de l'article 155 Rajoy sigui de facto el president de la Generalitat de Catalunya i Sáenz de Santamaría la seva consellera en cap. És per això, i potser perquè l'hivern se'ns tira a sobre, que hem decidit proposar la celebració del nostre cumpleanys a dades més primaverals i propícies entre març i abril i disfrutar junts de la pau que, volem estar-ne segurs, ens concediran aquesta vegada els déus per compensar-nos de la desgraciada coincidència de les dades que ens impediran veure'ns i abraçar-nos. Us avisarem almenys amb un mes d'anticipació. Amb tot el nostre carinyo, ja sabeu qui som.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8:54, tenim més temes. En un àmbit més general, la primera audiència sobre l'extradició de Carles Puigdemont serà el proper 17 de novembre. La Fiscalia de Brussel·les confirma que la compareixença del president i dels consellers començarà a partir de les 2 de la tarda i serà a porta tancada al Berejide.
Un cop s'hagi pres una decisió, la Fiscalia emetrà un comunicat per informar-ne. Llavors s'obren encara dues opcions més d'apel·lació, la primera al Tribunal d'Acusació i la segona al de Cassació. En total, el procés es pot allargar fins a 60 o 90 dies, si es justifica que hi ha circumstàncies excepcionals.
I Dani Cortés, Dani, hola.
Hola, bon dia.
Puigdemont ha estat entrevistat fa escassos minuts a Catalunya Ràdio. No sé si ha dit alguna cosa que puguem comentar.
De fet, l'entrevista encara dura i està sent entrevistat per Mònica Terribas. L'acompanyen el conseller de Cultura, Lluís Puig, la consellera d'Educació, Carla Ponsatí, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, i el conseller de Salut, Toni Comín. És una entrevista que va ser gravada ahir a la nit i el que ha fet Carles Puigdemont ha estat denunciat. Si hi ha un cop més la situació que viuen, ha parlat que viuen en l'exili i ha demanat a la Unió Europea que si no fa ulls grossos amb la situació que es pot viure a Polònia o a Holanda i la violació dels drets humans en aquells països, que tampoc ho faci a Espanya. Després també s'ha parlat de com es va decidir quins consellers anaven a quedar a Brussel·les i quins es quedaven a Catalunya.
Ah, per tant, ha confirmat que es va pactar això, eh?
No, bueno, Puigdemont, el que ha dit és que es va donar llibertat al cap de setmana de després de la proclamació de la independència del Parlament. Es va saber que el govern espanyol tenia la intenció d'aplicar violència sobre la població de Catalunya i en aquell moment es va decidir que no es duria endavant la proclamació d'independència, és a dir, l'establiment de la república, les accions que poguessin dur a terme aquesta violència per part de l'Estat. I ha dit que es va donar llibertat a cadascun dels consellers que decidissin si marxaven a l'exili o es quedaven a Catalunya. Però de moment a l'entrevista no hem sentit què opina el govern català sobre si els independentistes s'han de presentar en llista unitària o separada.
Perfecte, segur que Mònica Terribas li preguntarà. Gràcies, Dani.
Vinga.
Que vagi bé, fins ara. Dèiem, això era un petit resum d'algunes de les coses més destacades que ha dit Carles Puigdemont, entrevistat per Mònica Terribas al matí de Catalunya Ràdio. En un altre ordre de coses, Albano Dante Fachín dimiteix com a secretari general de Podem Catalunya i es dona de baixa del partit. El fins ara líder de Podem assegura que estan converses amb Esquerra, la CUP i Procés Constituent per un possible preacord de cares al 21 de desembre.
En roda de premsa al seu partit, Fachín ha afirmat que pren la decisió per coherència després de la intervenció de la direcció estatal sobre la delegació catalana i arran d'un gir de 180 graus que ha denunciat en la política de Pablo Iglesias. Molt crítica amb Catalunya en Comú i Xavier Domènech per un posicionament acrític arran de la consulta per a la confluència de cara al 21 de desembre, Fachín ha assegurat que no pretén fitxar per cap llista d'un altre partit. Ara bé, ha admès, però, que el seu sector està en converses amb formacions com Esquerra Republicana, la CUP i Procés Constituent per buscar un preacord de cara a les eleccions de desembre. Fachín no ha concretat més enllà d'assegurar que treballa per articular-ho des d'un partit instrumental.
Gràcies, Alba Lejide. I a un minut i mig perquè siguin les 9. No volem deixar de banda l'activitat cultural, lúdica i festiva que repassem amb en Pau Ponsetti pel dia d'avui a Palamós, a la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou, exposició itinerant Polvorins, fotografies del gironí Carles Palacio. Pau.
Amb el projecte Polvorins, Carles Palacio ha estat el fotògraf guanyador de la 13a convocatòria de joves fotògrafs de les comarques gironines que organitza INSPAI, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. Polvorins, en paraules del mateix fotògraf, és un treball que vol mostrar el dia a dia de la comunitat gitana que viu al barri disseminat Caputxins de Girona, mostrar la seva vida calmada, humil i apartada de la resta de la ciutat i la seva gent. Podeu veure aquesta exposició fins al 16 de novembre dins l'horari habitual de la biblioteca.
I abans d'acabar anem al temps, Martí Seguer.
Avui esperem que el vent de nord vagi afluixant, farà un dia assolellat, però les temperatures seran baixes, amb 15 graus de màxima i 3 de mínima. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'alerta per l'estat de la mar, amb un aixec que encara pot superar els 4 metres. Dimecres tindrem un augment dels núvols, però sembla que no serà per portar-nos precipitació. Dijous tindrem una jornada més freda.
I abans d'acabar, disculpes pel programa accidentat que hem tingut avui. Tornarem demà a les 8. Confiem que la informàtica estigui posada a lloc, que vagi molt bé, que passeu bon dimarts. Adéu-siau.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.